all the meek are seated in the Lord. Oh, ui, 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 perdoneu, 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 perdoneu. Hola, nens i nenes que m'esteu escoltant. Un moment, que paro això. Ara estic per vosaltres. Ui, perdoneu, però m'heu trobat fent feina a la casa gran de la ciutat. Ui. Ai, vosaltres no em coneixeu de res, ja ho sé, ja ho sé. Però jo ja fa molts anys que treballo aquí, a l'Ajuntament. Sí, sí, sóc un treballador, un dels més antics de la casa. I la meva feina... La meva feina és fer una mica de tot. Sí, sóc el conserge de tota la vida. Ui, nens, he vist passar molts treballadors i polítics per la casa i segurament, escolteu-me bé, sóc el que sé més secrets i conec més bé les històries d'aquesta casa de l'Ajuntament de Girona. Oh, els conserges sabem de tot, eh? Això sí. He de dir que no canviaria aquesta feina meva per res del món. Sí, ja us ho he dit, faig una mica de tot, sabeu? Però deixeu-me dir una cosa. A vegades, les feines poden passar de ser rutinàries a màgiques. I voleu saber per què us ho dic, tot això? No us sento. Voleu saber per què us ho dic, tot això? Vinga, crieu més fort. Ah, voleu que us expliqui la meva màgica aventura, eh? Sí o no? Sí o no? Bé, ja us he sentit, no crideu tant. Us l'explicaré. Ja us ho he dit. Us explicaré la meva màgica i gironina història del Nadal. Aquest, nens i nenes de Girona, serà el meu regal. El regal d'aquest humil conserge. El regal sonor per a totes i tots vosaltres. Però només us demanaré una cosa, eh? Sí, només una coseta. Mireu, a partir d'ara, vull que tanqueu els ulls. Sí, he dit que tanqueu els ulls. Tanqueu els ulls, sí, tu també, que t'estic veient. Tanca els ulls, t'estic veient i veig que fas trampeta, eh? Ara sí, ulls tancats. Aquesta màgica història que ara us explicaré ha d'entrar per la porta de les orelles i deixar que la vostra imaginació construeixi paisatges, visions, olors i sensacions com jo mateix vaig fer aquells dies de Nadal. Ho fareu? No us sento. Ho fareu, sí o no? Ah, molt bé, ara sí que us he sentit. Doncs, nens i nenes, comencem. Ulls tancats, orelles afinades i que treballi la imaginació. Som. Jo em dic Innocenci Maravilles. Sí, tinc 65 anys i ara fa un any, per aquestes dates, vaig ser el funcionari escollit per a una missió especial que mai m'hagués imaginat que em tocaria viure. Sí, nens i nenes, cada any, per aquestes dates, el govern de la ciutat escull l'enviat honorífic que ha d'anar a rebre al peu dels Pirineus la màgica cavalcada dels Reis d'Orient i donar-los així la benvinguda, fent la feina de mostrar el camí directe cap a la nostra ciutat de Girona. El ritual per aquesta elecció és el següent, us l'explico. Escolteu bé. Tots els noms dels treballadors i treballadores municipals s'escriuen en un paper i es fiquen a dins d'una bosseta de vellut vermell i un nen o nena escollit a l'atzar posa la mà al saquet per treure un paperet i així fer públic el nom de l'honorable guia oficial gironí que té la gran responsabilitat i missió privilegiada de conduir la comitiva reial i màgica cap a terres gironines. Aquell dia, d'ara fa un any, la nena triada i que va ficar la mà a la bosseta de la rifa en el saló de plens de l'Ajuntament, recordo que es deia Fatu. I abans de treure un paperet amb la seva maneta innocent, recordo que la secretària municipal li va preguntar: "Hola, Fatu, ets una petita gironina amb molta responsabilitat, eh? Estàs contenta de ser la mà innocent per triar el guia que portarà la cavalcada reial a la nostra ciutat?" I ella va respondre: "Estic meravellada." La secretària li va dir: "Voldràs dir meravellada, nena petita?" I ella va dir: "No, no, vull dir meravellada." I de sobte, diuen que aquella nena va dirigir la seva mirada cap a mi, que em trobava perdut i barrejat enmig de tota la multitud que s'havia congregat al saló de plens de la ciutat per viure aquell moment històric de cada any. Tothom va riure pel divertit joc de paraules d'aquella nena de la Fatu, pensant-se que s'havia equivocat. Però jo sabia que no s'havia equivocat. Perquè en aquell precís instant jo vaig tenir un pressentiment. Un calfred em va recórrer tot el meu cos. Aquella nena que tothom deia que era molt bonica, de pell fosca, ulls vius i amb un cabell trenat preciós, va posar la mà dins el saquet, va agafar un paperet a l'atzar i el va depositar damunt de la mà de la senyora secretària. Diuen que la nena no deixava de mirar cap allà on em trobava jo. I en aquell moment hi va haver un silenci expectant i a continuació la senyora secretària va dir en veu alta i davant de tots els presents com a notària de l'Ajuntament: "Enguany, el treballador o treballadora que té l'encàrrec de guiar els Reis Mags d'Orient cap a Girona es diu... Innocenci Meravilles!" Oh! Un oh d'esturament va omplir tota la sala i vaig notar que aquell so d'aquella oh m'embolcallava com una sorpresa no esperada. Com podia ser? Com podia ser? Jo que era el treballador més antic i humil de la casa, el més esforçat i a vegades poc valorat, sí, poc valorat, i a més a punt de jubilar-me, jo era l'escollit. Les cames em van començar a tremolar quan vaig escoltar el meu nom i de sobte vaig comprendre que jo era el privilegiat escollit per la ciutat d'aquest gran honor i d'aquesta gran responsabilitat i que, malgrat tot, no podia defugir d'aquest gran repte de servei als nens i nenes de la ciutat de Girona. De sobte, la senyora secretària va agafar el torn de paraula i va dir: "Senyors i senyores del ple, donades les circumstàncies que tots entenem i veiem, aquestes circumstàncies especials del resultat d'aquest sorteig, volen dir que no seria millor que el tornéssim a repetir?" "No!" vaig cridar jo. "No s'ha de repetir. Jo, Innocenci Meravilles, he estat l'escollit i jo he d'assumir aquesta missió. A la vida, tot és proposar-s'ho." D'acord, va dir la senyora secretària. Llavors passem a l'acte de compromís. I va obrir un gran llibre i va llegir: "Senyor Innocenci Meravilles, en nom del poder que m'otorga la ciutat, li he de fer la pregunta. Accepta vostè aquest tradicional encàrrec del qual la ciutat de Girona l'ha fet responsable?" "Sí, clar, accepto." "Però perdonin, accepto amb una condició", vaig dir jo. "Quina?" va dir la senyora secretària municipal. Que no hi puc anar sol. No hi pot anar sol? I qui vol anar? M'hi ha d'acompanyar la meva amiga incondicional i inseparable. Ah, oh, va dir la senyora secretària, vol dir la seva esposa. No, jo sóc solter. Doncs llavors, va dir ella, qui vol que l'acompanyi en aquest màgic viatge? És indispensable que vingui amb mi... la lleona, la meva gossa pigall, no em puc separar d'ella. Oh. Un gran silenci va omplir la sala. I la senyora secretària va dir, molt bé, d'acord. La ciutat de Girona ho accepta, només faltaria. Es va aixecar acta i tothom va tornar a la seva feina. I així, així va ser com per primera vegada, després d'anys i panys d'història de la ciutat, un servidor, un invident i la seva gossa pigall, la lleona, serien els encarregats de mostrar el camí cert cap a Girona, a la cavalcada dels Reis Mags d'Orient, en la seva ruta de tornada de la ciutat de Betlem. L'endemà, els diaris i ràdios i televisions van titular «Un cec mostrarà el camí cap a Girona, els Reis Mags d'Orient?» A mi aquell interrogant final em va fer una mica de mal, ho he de confessar. Però per dintre meu jo pensava «I per què no? Els cecs també caminem». I si caminem, sabem de camins, encara que no els veiem, és clar que sí. La nit abans de començar l'aventura, en la foscor del menjador de casa, escoltant com l'aigua de l'Unyà baixava pel riu avall, jo vaig fer seure a la lleona al meu costat i li vaig dir, «Lleona, lleoneta meva, abans de marxar has de saber com va començar tota aquesta història. Has de saber que totes les cavalcades tenen un motiu per posar-se a caminar. I al costat, la petita estufa de butar que teníem allà al menjador de casa i que enceníem sempre les nits fredes de desembre, li vaig explicar la història que a mi m'havien explicat els meus pares i a ells els hi havien explicat els meus avis. Fa molt de temps. Hi havia tres reis molt poderosos i savis que vivien a l'Orient llunyà. Un d'ells a la zona europea, un altre a l'Àsia i el tercer al continent africà. Els anomenaven reis mags perquè tenien molts coneixements i, a més, posseïen alguna cosa en comú, la passió per l'astronomia. Tant era així que anaven apuntant als seus quaderns constants anotacions sobre la posició de les estrelles i tots els planetes. Un dia, els tres reis van descobrir, cadascun pel seu compte, que al cel hi havia una estrella diferent, més gran i més brillant, que se situava sobre la petita localitat de Betlem, a la regió de Palestina. Aquest estel s'anava fent més brillant segons passaven els dies freds d'hivern. Corria el mes de desembre, i així que els reis van fer servir tots els seus coneixements per esbrinar què volia significar la presència d'aquella fantàstica estrella. Van recórrer a fórmules i van consultar escrits molt antics. I al final, tots tres reis van arribar a la mateixa conclusió. L'estrella indicava el naixement del fill de Déu. Així que, sense pensar-s'ho dues vegades, van recollir tot allò que necessitaven per emprendre rumb i partir a conèixer el nen Jesús i a lliurar-li un regal. Així, els Reis Mags van partir dels seus països pràcticament alhora, al llom de tres dromedaris. El rei que partia d'Àsia era de mitjana edat i es deia Gaspar. El rei que va sortir de la zona més freda d'Europa era una mica més gran i es deia Melcior. I per últim, el més jove dels reis partia d'un país del continent africà i es deia Baltasar. Els tres reis mags pensaven que eren els únics que sabien una cosa que la resta de persones no coneixien. Estava a punt de néixer el fill de Déu. Per això, gran va ser la seva sorpresa quan es van trobar de camí cap a Betlem.
Vaja, si no sóc l'únic rei que acudeix a conèixer el nen Jesús,
va dir sorprès Melcior en trobar-se a mig camí amb els altres reis.
Ja som dos sorpresos, va comentar Gaspar.
Diguem que tres,
va afegir el somrient Baltasar. Bé, ja que tots tres anem en la mateixa direcció, podem anar junts i així fem més aviat el camí.
Jo em dic Melcior.
Ja em podeu cuidar, vist que sóc el més vellet de tots. I ells van riure, transmetent tots tres el seu bon humor.
No et creguis, Melcior, jo també tinc els meus anys.
Aquí el més jove veig que és Baltasar, que a més ha portat un regal fantàstic per al nen Jesús, va dir Gaspar.
Sí, va respondre Baltasar, porto mirra, un bé escàs i molt valorat a la meva terra.
Jo li porto una mica d'or, també molt valorat al meu país, va dir llavors Melcior.
I jo de la meva terra porto encens, va dir Gaspar. Costa molt de trobar-lo i té un olor deliciós.
I així va ser, com els tres reis mags d'Orient van començar a caminar junts cap a Betlem per conèixer el nen Déu. Després de diversos dies de camí, els reis mags es van trobar a les portes de Betlem. Era un 24 de desembre, a la nit, i l'estrella, que seguien gràcies als mapes del cel i als instruments de mesurament, va començar a brillar amb moltíssima intensitat.
Tothom podia veure l'estrella amb total claredat.
Ja ha nascut el nen Déu, va dir alegre Melcior.
Cert! L'estrella ho indica clarament. Alleugerim la marxa per conèixer-lo com més aviat millor, va afegir Baltasar.
I donem a tots la bona notícia, va dir Gaspar, en veure que a prop hi havia un grup de pastors.
Oh, els reis, en acostar-se als pastors per donar-los la notícia, van descobrir que ells també ho sabien i que s'hi dirigien també cap a Betlem. Uns àngels es veu que els havien avisat i s'havien aparegut davant dels pastors per donar-los la notícia. Estava clar, el nen Jesús acabava de néixer. Els apunts, els estudis i les dades eren correctes.
Els Reis Mags es van dirigir cap a Betlem. No els va ser difícil trobar el lloc on es trobava el nen Jesús. L'estrella indicava amb claredat el camí.
En veure el petit en aquest humil pessebre, acompanyat dels seus pares, Josep i Maria, i d'un bou i una mula, no van poder contenir l'emoció.
Es van agenollar davant seu i van començar a adorar-lo. Aquell petit resplendia com una estrella i tot i així semblava tan petit i tan humil. Aleshores, els Reis Mags li lliuraren els seus regals: or, encens i mirra. Regals de reis per a un rei. I per fi havien pogut conèixer el fill de Déu i estaven desitjant tornar als seus països per donar la notícia a tothom. Ara havien de començar el viatge de tornada, però no als seus respectius palaus, no? Sinó a repartir regals a tots els nens i nenes del món, recordant aquell esdeveniment diví
que hauria de canviar l'esdevenir de la humanitat.
Para, 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 Lleona, no em llepis la cara. Para, ja veig que t'ha agradat aquesta única història. Doncs ara, gosseta meva, ara ja saps com va anar tota aquesta història. I ara també és quan ens toca treballar nosaltres, eh? L'endemà ens van venir a buscar uns municipals vestits de gala i ens van acompanyar al camp de futbol del Girona, on al mig de l'estadi hi havia un gran helicòpter que ens havia de portar a l'encontre dels nostres somiats i desitjats Reis Mags.
El pilot em va indicar que ens acostàvem a la muntanya del Canigó, que era el lloc pactat cada any per la trobada inicial. El peu d'aquesta muntanya era on cada any el campament reial arribat de Betlem esperava indicacions per iniciar la ruta catalana cap a la nostra ciutat. Vaig agafar a la lleona per sota la panxa, la van lligar a mi i li vaig dir: lleona, arrapa't fort, fort a mi que soltem, espero que el paracaiguda s'obri. Seràs la primera gossa voladora de la història. El copilot va obrir la porta i...
varen saltar! El pilot es veu que era bo, perquè ens va apuntar just al centre de la diana i gràcies a la seva perícia vam anar a caure al bell mig del campament reial que descansava de la seva llarga travessia de tot el vell continent europeu. Tot just vaig posar el peu a terra, em vaig desempallegar del paracaigudes i la lleona es va posar molt contenta de tenir les quatre potes a terra i va començar a fer la seva feina. Va començar a ser els meus ulls, la meva guia, la meva llum en la foscor. Feia fresqueta, vaig pensar. Un ventet gelat m'acaronava la galta. L'aire portava olor de bosc, però també estranyament portava olor de caramel, de coca sortida del forn i de perfums orientals. A la meva oïda arribaven melodies que em transportaven a països llunyans plens de fantasia i de sensacions mai viscudes. Ens va a venir a rebre el responsable logístic d'aquell màgic campament, el mag Nahmandin. El que m'havien explicat, li deien l'home de la llum. Portava, es veu, un gran fanal que devia il·luminar força, perquè jo només sentia la seva càlida escalfor a la meva galta. El mag Nahmandin és l'home de confiança de ses majestats i és qui organitza i planifica el campament i tot el que toca fer a cada hora i a cada moment. I jo, evidentment, no veia res, però ho sentia tot. I la lleona estava molt excitada per tot el que ella sí que veia. I això jo ho notava perquè, amb la seva cua, no deixava de donar-me cops a la meva cama dreta. El mag Nahmandin em va acostar el seu braç i em va voler mostrar el campament reial. Quan el vaig agafar per primera vegada, vaig notar que portava una túnica suau, però gruixuda, i les mans cobertes amb uns guants de fil que es notaven que eren de molt bona qualitat. Llavors vaig arribar a la conclusió que tot i semblar un senyor una mica més gran per la veu, era un mag molt elegant. Vam començar per veure el lloc on els malabaristes i els equilibristes s'exercitaven i preparaven les seves habilitats. Jo escoltava sorolls de rodes de bicicleta, de bitlles que anaven de mà en mà i salts de persones a dreta i esquerra. Juntament amb els malabaristes
Es veu que hi havia els homes i dones de la comitiva de la llum que preparaven les seves torxes i posaven als serrons les espelmes que després servirien per encendre els fanalets de tots els nens i nenes que es trobessin pels carrers i places de la ciutat. L'escalfor de foc viu, l'olor de la cera i la resina de les torxes que cremaven em feien sentir un escalfor de caliu de família. Em sentia dins la calidesa d'un conte de Nadal. Després, la lleona em va portar fins on hi havia els integrants de la comitiva de la ciutat. Em van presentar al senyor Porrer, que enllustrava la seva massa d'autoritat, i que el mag Nahmandin em va dir que representava l'ordre, el seny i l'autoritat, i que faria les feines de protocol amb les nostres autoritats de la ciutat un cop arribessin a casa nostra. A cau d'orella, i com en una confidència, el mag Nahmandin em va dir: «Darrere del Porrer, quan arribem a Girona, s'hi hauria d'afegir el vostre terlà i també el ball de la vostra àliga daurada, com un símbol de màxim honor que la ciutat de Girona ofereix als Reis Mags en agraïment a la nostra visita». «Sí, no pateixi, Nahmandin, ho tenim tot a punt i preparat». La lleona i jo, com a gironins, ens vam sentir orgullosos de les nostres tradicions que ens feien quedar tan bé. El mag Nahmandin em va dir que llavors la cavalcada ja seguia amb la comitiva individual de cada un dels tres reis mags. Vam arribar a la part del campament improvisat on hi havia el rei blanc, el rei Melcior, representant de les belles arts i de la saviesa, envoltat dels seus patges, els seus portadors d'estandards, els seus magistrats, els obridors i les obridores de cartes, la banda de música i carreters que són els que entregaven els regals a cada casa i a cada nen. Quan vaig arribar davant de la tenda del rei blanc, el rei Melcior, un perfum de roses em va envoltar completament. El mag Nahmandin em va dir que el rei estava assegut al seu tron. Era un vellet de galtes rosades i amb una llarga barba blanca, bigoti generós i cabell també llarg i reinxolat. Portava la seva corona baixa daurada, amb el vellut vermell luxós a l'interior del cercle del metall cobrint la closca del seu cap, i les puntes de la corona arrodonides i presidint el frontal d'aquella corona una senzilla creu a la línia del front. Una gran capa de vellut de color vi amb coll de pell blanca i puntets negres el protegia del fred i li cobria un vestit daurat fins als peus. Portava un gran medalló amb una cadena daurada i també guants blancs i un preciós anell amb un rubí color sang. Jo me'l vaig imaginar en tot el seu esplendor de rei del nord que venia del fred. Abans que marxéssim, el rei Melcior es va acostar cap a mi i, com en una confidència reial, em va dir: «Els meus patges també saben llegir les cartetes escrites amb puntets. Vostè ja m'entén, no?» I tant que jo l'entenia, perquè jo, des de petit, la meva carta als Reis Mags l'havia escrita en braille, l'escriptura dels invidents, puntets sobre el paper. Després de la confessió de tu a tu, ja es va posar una mica més cerimoniós i el rei Melcior va voler dirigir unes paraules dedicades als nens i nenes de Girona.
«Estimats nens i nenes de la ciutat de Girona i totes les vostres famílies, l'Estrella d'Orient ens ha parlat i ens ha dit: us porto els tres reis d'Orient. I a més, amb aquella veu tan bonica i lluminosa que té l'Estrella, ens diu: jo us mostro el camí. Seguiu-me, reis nobles. Jo sóc, per reis i pobles, la llum del vostre matí».
Després d'escoltar aquelles paraules del rei Melcior, vam anar a trobar el rei Gaspar.
En un costat, el mag Nahmandin i l'altra lleona vam arribar fins al lloc on hi havia la comitiva que embolcallava i donava escalfor al rei Gaspar. Segons el mag Nahmandin, el rei Ros, el rei Gaspar, representava els dolços plaers i la màgia de la vida. El mag em va descriure com anava vestit el rei Ros. Era un rei alt i encara el feia més alt la seva corona brillant de color de coure, en forma de cucurutxo invertit, indicant el seu ofici d'astròleg. Una barba rossa, generosa i salvatge, i un bigoti amb puntes arrodonides cap amunt, li donaven un aire de lleó savi. Portava una capa de teixit lleuger amb mil tons de verd del món i que cobrien un vestit luxós, llarg fins als peus, fet amb una tela de mil tons de blau cel. Guants blancs i anell amb un gran safir blau. Mentre el mag em descrivia com anava vestit el rei Ros, jo no deixava d'olorar la dolçor de coques i de pastissos que els cuiners del rei estaven preparant, i la lleona m'anava estirant cap a aquells fogons no llunyans, senyal que ella també tenia gana. El rei Gaspar, també molt amablement, va voler adreçar unes paraules a mi perquè les recordés i les fes arribar a la nostra mainada, que segur que ja l'estaven esperant.
Estimadíssims nens i nenes de Girona, fa molt de temps, és veritat, fa molts de mesos vam sentir la crida de l'Estel. Era una crida que ens feia venir cap a vosaltres. Però al llarg d'aquest temps hem trobat boira, hem trobat mal temps, hem trobat tempestes. Però de tant en tant, més enllà de la boira i les tempestes, hem vist com l'estrella ens ensenyava una altra vegada el camí.
Quan vam arribar a l'esplanada on hi havia tota la comitiva del rei Baltasar, la lleona ja havia caçat un tall de coca del rei Gaspar, que molt amablement ella va compartir amb mi. I rosegant d'amagat tots dos, vam fer camí cap a la tenda encatifada del rei negre. Mentre ens hi acostàvem, ja intuïa que anàvem cap a la festa. Els músics, amb els seus tambors i tot el seu sèquit, tocaven i saltaven i ballaven al so de ritmes ancestrals. És per això que el mag Nahmandin em va fer saber que el rei Baltasar representava el ball, la dansa, els ritmes musicals, l'alegria i el gaudir de la vida. Aquí jo vaig prendre la paraula. Rei Baltasar, li vaig dir, vostè i jo tenim una cosa en comú, el color negre. Vostè té la pell negra i jo ho veig tot negre. Vaig voler fer una mica la broma. El rei Baltasar va fer cara de no entendre la brometa, però tot i això es va posar a riure sense saber per què, segurament per fer el compliment. O segurament perquè era l'alegria en persona. Vaig girar el cap cap al mag que m'acompanyava i li vaig dir: com és el meu rei preferit? I el mag Nahmandin em va dir: el rei negre és negre. Una pell negra que fa que quan somriu les seves precioses dents blanques portin la llum a la nit més fosca. També té ulls vius, pell brillant i un somriure murri. Porta un turbant de mil colors i una capa de teixits pesants feta de teles antigues amb els mil colors del desert de l'espatlla. No porta joies. Ell és la joia primera, la joia del viure. Ai! Rei Baltasar, li vaig dir jo, vostè ha estat sempre el meu rei preferit. Voldria adreçar unes paraules als nens i nenes de la meva ciutat que frisen també per veure'l?
Nens i nenes de Girona, En fi hem arribat. Ha valgut la pena fer aquest llarg camí. I estem molt contents de vingut amb l'habitació dels magistrats d'aquí. I jo he vingut de lluny per a participar a aquest acte.
Li vaig agrair les paraules d'aquell discurset. I quan ja me n'anava, el rei Baltasar em va cridar i em va dir: «Perdoni, vostè i jo tenim una amiga en comú, ho sabia?» És la meva patja més jove i més trempada. Es diu Fatu. La coneix?
Ah, Fatu.
Llavors ho vaig entendre tot. Llavors ho vaig entendre. Jo no havia estat l'escollit per l'atzar, sinó havia estat escollit per la màgia dels nostres reis d'Orient. Ja havia conegut sense veure'ls els meus reis d'Orient de tota la meva vida de nen i de no tan nen. Potser era hora d'anar per feina. De sobte, em va arribar un olor de carbó cremat, com si preparessin foc per una graellada. El mag Nakmandin em va dir que ens estàvem acostant al lloc dels carboners i que aquell era el territori de la Temnok, la carbonera major. Una dona de complexitat forta, amb les arrugues marcades i els cabells canosos. Aquella dona envellida, amb molta experiència de fer carbó, era l'encarregada de fer que els infants facin una mica d'entremaliadures, que també els hi toca, que siguin una mica trapelles en la seva mesura justa. És per això que, en comptes de portar un fanal, la carbonera, la Temnok, portava un apagallum gegant per apagar tots els fanalets dels nens que no es portessin massa, massa bé. Vaig intuir que ja havíem arribat al punt d'inici, que ja havíem fet tota la volta pel campament. I vaig dir: «Mag Nakmandin, gràcies per fer-me veure el que jo no veig. Ara sóc jo el que he de fer veure a vostè el camí cap a Girona. Li he de confessar que no porto mapes ni andròmines que el guiïn cap a la meva ciutat. Li he de dir que jo no faré amb vostès el camí del sud cap a terres gironines. De fet, jo no sé quin és el camí de tornada.» El mag Nakmandin es va quedar una mica sorprès, perquè vaig notar que hi havia un silenci llarg i pesant. «Ei, però no pateixi gens, mag Nakmandin. Jo tinc la solució a la meva involuntària ignorància. Li he de dir que tinc la meva estrella lluminosa particular que els guiarà cap a la casa de l'Ajuntament de Girona, cap a la nostra ciutat. La meva estrella... és la meva gossa Pigall, la lleona. Sap? Li he de confessar. Tots els gossos saben tornar sempre a casa. Ara em toca manar a mi, que per això he vingut. La meva ordre és la següent. Demà, a Trenc d'Alba, que formi tota la comitiva i que la cavalcada es posi en posició de marxa. I vostè, amb el seu fanal de llum al capdavant, es prepari per començar el camí. Només haurà de fer una cosa. Només haurà de seguir el cul de la lleona. Ella sempre fa que tothom torni a la nostra ciutat. Aquesta és una brometa que només podem entendre els gironins, saben? A mi ja em vindran a buscar. I els espero a l'esplanada que les autoritats gironines els hi han reservat a la seva arribada. Els espero a la tarda del 5 de desembre. Em vaig acostar a la meva gossa Pigall i li vaig dir a cau d'orella: «Lleona, lleona bonica, ara tens una feina a fer. No tinguis por. Ara ens separarem uns dies. Però jo t'espero a casa, al menjador, d'acord? I si tot ho fas bé, et prepararé un arròs bullit amb pollastre que cantaran els àngels. Ei, lleona, no em facis quedar malament, eh? I així va ser. I així va ser, com un servidor, un invident gironí, va tenir l'honor i el privilegi de veure a Cau d'Orella. De veure el que han vist molt poques persones. I així va ser, com per primera vegada en la història de la nit de Reis a la ciutat, la felicitat de tots els nens i nenes de Girona va ser responsabilitat d'un gos fidel i llest entrenat per guiar, i que el seu motor per anar sempre endavant i per trobar el camí de tornar a casa era l'amor a les persones de la qual se'n sentia responsable i estimava instintivament. Ui, 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 ja em truquen, no em deixen tranquil. Segur que algú s'ha quedat sense paper a la fotocopiadora i em toca a mi anar-lo a buscar al magatzem. No, i sempre el mateix, ara que estàvem tan bé. Bé, espero que aquest innocent i meravellós conte de Nadal us faci recordar que no hi ha obstacles que no es puguin superar i que no hi ha camí que no es pugui caminar. Bon Nadal de part del vostre amic, Innocenci Meravilles, per servir-los a tots i a qui ho necessiti. Sí, ja ho sé. I bon Nadal de part de la Lleona, que també està aquí al meu costat, que diu que ja té gana. Es veu que li agrada aquell tortell de Nadal. Li hauré d'anar a buscar la pastisseria. Bé, ja tornen a trucar. Què faria aquesta casa sense mi?